Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, en aquesta ocasió en format tertúlia. Per tant, tenim amb nosaltres els representants dels quatre partits polítics que estan representats en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Antoni Montagut, per part de Convergència i Unió, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Font, per part del Partit Popular, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Antoni Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Són els tertulians, que no membres d'un debat, sinó que el que ens interessa a nosaltres és la tertúlia, i per tant anem a afrontar alguns dels aspectes, pues, que tenen a veure amb l'actualitat. Actualitat que en les darreres setmanes ha vingut marcada novament, pareix que sigui un tema cíclic que surt cada equips mesos, pues, per la defensa per part d'alguns sectors de la immersió lingüística que s'ha fet els darrers anys a les escoles catalanes, i per d'altres sectors, pues, per mirar de posar en qüestió aquesta immersió lingüística amb tota una sèrie, fins i tot, de sentències i declaracions, contradeclaracions, portades, contraportades. Volem sentir l'opinió del que pensen els quatre que sou aquí amb nosaltres. Jo no sé si hi haurà tanta polèmica com hi ha als mitjans, però sí que volem sentir l'opinió del que penseu vosaltres. Comencem. Qui comença? Joan, sí.
Mateix?
Sí. Bueno. A més, tenim un mestre, per tant, que es dedica professionalment al tema, i trobo bé que hagués agafat la paraula, Joan.
Bé, això ja no és nou, és a dir, que això ja s'ha portat inclús a mocions a diferents ajuntaments, a diferents ens supramunicipals, etcètera. És a dir, La immersió lingüística ha sigut un model de convivència des de l'any 83 que es va fer a través d'una llei, no? De llei d'immersió lingüística. I per tant aquí no ha hagut cap problema de convivència en aquest sentit. Ara, l'altra cosa és que no és una sentència, rectifico puntualment, és una interlocutòria o una resolució, que això se pot fer un recurs al Tribunal Suprem, no? Llavors, clar, no té lògica la resolució o la interlocució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que perquè un alumne hagi de canviar un model lingüístic en una escola, no? Això no té sentit, tant sigui castellà com sigui català com sigui francès, això no té sentit. Jo no sé, els que tenen la capacitat de decidir, que una sola persona que ha decidit, aunque les dues llengües siguin cooficials, de que estigui a canviar un model que ha sigut un exemple de convivència, doncs no té sentit. L'altra cosa, i aquí sí que entro com a professional, l'altra cosa, així com la Constitució fa més de 33 anys que està i és tocable, perquè les coses van evolucionant, l'ensenyament, el que és el currículum de les llengües també es podria modificar, i jo sóc partidari, en el temps que estem vivint, d'anar en un model trilingüe, com moltes escoles catalanes privades que molts polítics de primer ordre han portat i han anat ells allí a dependre, pues, este model trilingüe, no? En un terç de llengua estrangera, un terç de català i un terç de llengua catalana, no? Llavors, si els mateixos polítics, alguns polítics que estan al capdavant de portar un país en la seva versió privada avalen este model trilingüe, pues, bueno, hauria que estudiar si això seria més bé en quant a formació lingüística de cara a l'exterior, de cara a un país obert al món, o bé continuar el mateix sistema actual. Ara, el que és la resolució o la interlocutòria no té cap sentit, i per acabar la meva intervenció reafirmo que l'immersió lingüística ha sigut un model de convivència i de cohesió social important en les escoles.
Qui vol seguir?
Jo mateix. Bueno, jo, com bé dia Joan, és, crec que hi ha gent que té problema, però el problema real no està a l'escola. Vull dir, l'escola és un model de convivència. Jo no he pogut gaudir d'aquest sistema escolar. Vull dir, vaig a una escola que m'ha obligat a aprendre un idioma que no era el meu propi, i afortunadament, en una democràcia, pues avui pots aprendre tant bé el català com el castellà. Jo ho vic amb mons fills, no? Per exemple, mons fills parlen igual el castellà que el català, en raonem més en català, evidentment, pues perquè a casa parlen el català, etc, etc, però bé que quan van a mons sogres, que són de parla castellana, no tenen cap problema en canviar l'idioma. I jo no veig el problema que se'n ve en altres persones. És, vull dir, no veig cap problema, mons fills, saben parlar, ja et dic, en castellà, en català, vull dir, cosa que, doncs, per exemple, altres persones, per exemple, inclús te diria una cosa millor, que quina el castellà potser el parla millor el castellà.
Quina edat tenen, doncs, fills?
9 i 10 anys, 10 anys, i ma filla en té 12, em farà, no, perdona, bolles, s'han fet més grans, ma filla té 14 i 12. Però, bueno, vull dir que ells han viscut tota l'etapa escolar dintre la democràcia, o sigui, ells ja han estat també aquest model d'inversió, que per a mi és excel·lent, ha estat copiat per bastants països, bilingües com nosaltres, i inclús una cosa que et volia explicar, doncs, per exemple, s'especifica que el castellà que es parla a Catalunya potser és més, està més ben valorat, inclús més bé amb un millor nivell acadèmic que altres zones de la mateixa Espanya que són d'enraonament en castellà, no? Aquí, el que jo estic veient, que vull dir, ja et dic, el problema no és l'escola, vull dir, Joan té unes idees polítiques o un d'això, però segurament a escola no he viscut mai problemes pel motiu de la parla, vull dir. Jo, vull dir, et dic, és que veig xiquets d'aquí de la Mella que en reúnen en castellà al pati, sin embargo, com van dir, parlen en català, i és que parlen el català i parlen en castellà, i si no ho fessin d'aquesta manera, probablement, el català no tindria potser el pes que té ara, no? El que no pot ser és que en els 30 i pico d'anys que portem de democràcia hagin vingut només 16 o 17 denúncies.
L'any passat crec que van dir, només l'any passat van ser 17.
Bueno, pares, vull dir, però demanar... que el centenar segur, vull dir, ja et dic de...
Ha passat, no dic... de 107 a 17.
Vull dir...
De 7 a 17.
No, de 107 a 16.
A 16.
Vull dir, normalment cada curs, vull dir, poden haver X persones, però mai són... O sigui, si hi ha un milió i pico d'estudiants en un curs de tot l'any, que 100 persones, ni que fossin 1.000, no podem imposar un idioma a tots els altres. Vull dir, vale, ja vaig acabant, tranquil. Vull dir, és que, ja torno a dir, és un model de convivència, és un model, per mi, acceptable, i només veuen el problema quatre persones que en volen fer d'això, política, quan a la cultura no se n'hi hauria de fer mai.
Antonio, teva opinió què, al respecte?
Aquí crec que el debat no pot haver, perquè tots me sembla, i en tot cas, si hi ha dubtes legals, el que s'hauria ja de plantejar des de la Generalitat, i llavors sí que s'haurien de buscar els apoyos polítics necessaris, perquè si això ve a partir d'una normativa que potser no està suficientment clara, com per a que hi ha aquestes coses clares, que aquest model d'ensenyament que tenim a Catalunya és com és, és com és i realment fins ara mateix i si en tota Catalunya hi ha actualment doncs, 14, 15, 16 persones que voldrien que els seus fills estiguessin escolaritzats en castellà, això és un símptoma de que les coses s'han fet molt ben fetes i que per 16 persones no anem a canviar. I si hi ha una sentència judicial, perquè hem de tindre present que els jutges normalment quan fan les sentències o quan diuen les sentències és a partir d'unes normatives que interpreten. Si la normativa no està prou clara, és qüestió de canviar la normativa, veure quin pàrraf és el que dona peu a que es produeixin aquestes 16 situacions concretes en tota Catalunya i deixar ja les coses clares. Jo crec que aquí, per part de tots els partits polítics
que estem representats no només a l'Ajuntament, sinó pràcticament al Parlament de Catalunya, pocs n'hi han que no estarien d'acord en canviar la normativa en la frase o text o el que siga, per a que no n'haguéssim de parlar més d'això, no n'haguéssim de parlar més, perquè això és una, entre cometes, entre nosaltres, és una pèrdua de temps. Escolta, no hem de demostrar res, perquè durant 30 anys s'ha demostrat que la cosa funciona, perquè precisament només hi ha 16 persones que ho han reclamat, un ensenyament que tots sabem que està fora de lloc, perquè quan se surt de l'escola se surt amb un coneixement més que suficient del castellà, i com ben bé s'ha dit aquí, inclús moltes vegades millor que el català, no? Per tant,
penseu que a partir d'això, és a dir, de que hagi tornat a sortir mediàticament el tema, l'any que ve ens podem tornar a trobar un increment de pares que demanien que els seus fills aprenguin?
No ho sé en què ens trobarem l'any que ve, perquè de bola de vidre no en tenim cap. El que passa que és un model d'èxit, alguna cosa en un àmbit tan important com és la llengua, en què al cap de els anys que fa que s'ha fet la immersió lingüística, això ha portat una cohesió social important, tens ara mateix 16 persones que et poden, o 16 famílies que t'estan reclamant el que estan reclamant. Dius, home, si en tots els àmbits de la vida, en una població de 7 milions d'habitants o 7 milions i mig d'habitants, només tinguessin 16 persones o 16 famílies discordants, estaríem parlant d'un model d'èxit increïble. Què passa? Que això s'ha dit abans, no n'hauríem de parlar més d'este tema, no n'hauríem de parlar més perquè ho hauríem de donar per bo, però en què s'enmarca? Això és una mica com el Guadiana, que apareix i desapareix, apareix i desapareix, que va sortint al cap del temps en l'ofec nacional identitari que es vol portar a Catalunya. Vull dir, i és un signe d'identitat la llengua catalana, i és una manera més d'agafar i anar collant i anar apretant i anar apretant a uns dels signes que tenim. Vull dir que, i a més, dius, és una cosa en la que no hauria d'haver discussió. En canvi, l'atac és constant. Sempre et surt algun... Mira, vinga, anem a atacar aquella norma, anem a buscar-li els tres peus al gat, anem a buscar... En lloc de dir, escolta, és un model que hi ha països que han vingut aquí a veure com ho feien per copiar-lo, i aquí resulta que anem a matxacar. Dius, home, hi ha algú que ho té mal entès, i el ministre Huert, jo penso que s'està lluint. No hauria de ser, això no hauria de ser objecte de debat. El que sí que està clar és que s'emmarca dintre dels atacs que està rebent Catalunya els seus aspectes identitaris.
S'està utilitzant malament. L'altre dia hi havia un programa d'una televisió estatal que, bueno, que treia pues, allò... igual que quan aquí parlem de tòpics, no? Però treia el famós programa del Canal 21 amb els xiquets de l'escola de Deltebre, que per cert va dir que era una televisió pública, la televisió pública catalana, que treia unes imatges que sortien cinc nens amb un professor, donava la sensació de que era un professor, on us ho dia, ei, que està el president Mas, hem de cridar independència.
Bueno, són... últimament s'estan buscant massa els quatre peus al gat.
Clar, estava el periodista Fernández Déu,
si féssim una recol·lecta de tot el que hi ha de fer televisió espanyola i de dirigents polítics, tant de variopintos, de tots els partits, de tots els colors, contra Catalunya, potser serien les presons plenes d'apologia al terrorisme que s'ha fet amb aquests 30 o 30 i escaig d'anys.
No, però ho dic pel fet que estava d'invitat el periodista Fernández Déu, una persona que ha estat vinculada al PP català molt de temps, i que no, és a dir, no sabia com aturar, no? tots els pensaments, i també parlava de tòpics, que això no era tot arreu, que no es podia generalitzar, que s'havien agafat, però no donava a cobre, no donava.
És que el problema que hi ha és que si parléssim de fons de lo que és l'educació en català o no, o parléssim de l'educació en general, o el que parlava abans Joan, no? La possibilitat d'agafar i d'ampliar a més idiomes. Vull dir, a veure, però què passa? Estem parlant d'un model d'escola pública i escola concertada, però que abarca l'escola pública. si tinguéssim recursos per agafar i que la gent pogués aprendre ja de petits a la guarderia l'anglès, el francès, l'alemà, perfecte. Vull dir, de problema no crec que n'hi hagués en què la gent anés a ficar límits. El problema està aquí en que això és una excusa per atacar el català. Perquè dius, home, quin argumentari pots fer servir? De que el castellà aquí està en inferioritat de condicions, que és el que es planteja, no s'està plantejant una altra cosa. I et fiquen que si l'anglès, que si el tal, però t'ho fiquen com a excusa per reduir la quantitat d'hores en què puguis estar aprenent en català. I dius, escolta, sortim de l'escola. Televisió, quantes televisions tenim en català, quantes en tenim en castellà? Escolta, a casa de qui sigui, doncs avui en dia pots ficar en anglès i tot, si vols, es pots ficar en alemà, pots buscar el que vulguis si tens interès en escoltar algun altre idioma. Estem parlant de coses, vull dir que et dic, al final això només té una explicació i és ofec identitari a Catalunya, vull dir, no en té cap més.
Bé, jo parlaré, ara parlem no com a polític, sinó com a professional. No? A veure, aquesta norma va sortir el 83, la norma de lingüística, ha fet una funció social, de cohesió social i d'integració ha sigut total, però bé, hem d'anar a una millora de l'ensenyament, una millora en quant a qualitat. I aquí és on té els que tenen la responsabilitat de practicar aquestes polítiques de la nova educació. El tema de les llengües és fonamental. Una data. El 60% dels alumnes que surten de l'ESO parlen o entenen molt poc l'anglès. Això és un fracàs. Això és absolutament un fracàs.
I el problema el tenim aquí, a l'anglès.
Estem parlant ara a nivell professional.
Tant... Però el problema de que això sigui així és el català?
No. Jo no,
estic...
No és el català. No, jo no estic dient això. Jo estic parlant professionalment, no? És a dir, si tenen que millorar els resultats acadèmics que estan sortint, que el 30% dels nostres estudiants en general tenen un fracàs escolar, és a dir, van acabar l'ESO sense la seva tutoria i se'n van, no? Per tant, hi ha que haver una reforma educativa en el sentit de no com a context o català, com deia l'Antoni Montagut, sinó com a millora de professionalització i de competitivitat en el món real que ens estem vivint, no? I aquest és el debat que a mi m'interessa, i l'altre són cortines de fum que no van a cap lloc. I torno a dir el mateix, això no és una sentència, això és una interlocutòria, que per això ha sigut tema, perquè ha sortit, i que el Departament d'Ensenyament pues, té la capacitat i tindrà la capacitat de recórrer-ho al Tribunal Suprem, no? Vull dir que...
Qüestionar la postura de la consellera Rigau, que dir que no acatarà bueno,
però és que evidentment com bé parlaven, 16 persones no es poden imposar a 7 milions i mig de persones. Vull dir, és que això és
perquè, allà, valor... perquè a la resta però, de l'Estat s'entén com una rebel·lió,
però sí, vull dir, estem parlant d'un model d'èxit, d'un model d'èxit de porta 30 anys de convivència i que ha permès, com bé parlàvem al començament, que tothom pugui enraonar el català i el castellà. Inclús diré una cosa, hi ha gent que quan acaba l'ESO, com en dia, no saben parlar d'anglès, però hi ha molts que tampoc saben parlar el català, eh? Tot i que els hi han ensenyat. Vull dir, perquè s'han tancat en banda. Vull dir,
No.
Jo m'agradaria que tu veguessis moltes vegades barres com Cornellà, Barcelona, etc. La capacitat d'enraonament del castellà.
Una
cosa és enraonar al carrer i l'altra cosa és l'expressió oral i escrita, que això...
O com temes en un supermercat de segons a on i te parlen en castellà...
Això només ho sabem els professionals.
Gent de 20 i pico d'anys.
Els pares també, perquè tenen un fill...
Vull dir, senyal que encara potser el model d'inversió lingüística hauria
de ser... Al carrer se pot parlar de tot. Inclús parlem un llenguatge que inclús estem ja en un llenguatge de SMS, inclús hi ha abreviació de paraules, sí, que el llenguatge s'està perdent.
Sí, bueno, però amb això t'hi ficaràs tot, que m'anàs de raó.
Aquesta és la realitat. Els xiquets ja, quan escriuen un SMS...
Però els d'hora no m'ho entendran.
Jo t'estic rectificant, he parlat molt poc. Jo t'estic rectificant en sentit pedagògic, no t'estic dient res més a nivell polític. La política la poses tu.
Jo no fico cap de política, t'estic dient la realitat del país.
La realitat és que al carrer se parla inclús un llenguatge... Que no està fora dels termes acadèmics. Vull dir, per què? Perquè pues, avui en dia pues, els SMS dels mòbils i tot pues, cada vegada utilitzen i es va perdent qualitat. I això és una cosa que tenen que vetllar els professionals, inclús no els professionals, inclús si té que prendre unes mesures, com per exemple l'afició a la lectura. La lectura és importantíssima. La lectura, pues, bueno, pues, la lectura a casa, qui llegeix? llibres dels nens, pues posen un seu vídeo, posen la seva televisió, i ara pues, a l'escola s'està posant ja que el primer que estic a fer entrar a l'escola és mitja hora de lectura, però sobretot els mestres tenen una funció, fer els agradar la lectura.
Inclús sí, però, fet... però aquí no estem avui, aquí estem avui, no estem debatent la reforma.
No, estem parlant del llenguatge.
Però no estem debatent la reforma.
El llenguatge en si.
Jo també comparteixo amb tu que s'ha de llegir més, jo encara avui una vegada al mes me llegeixo un llibre, vull dir que és una cosa que m'agrada molt, i quan no puc, pues, millor me'l llegeixo per internet o me baixo un llibre per internet que també pues, m'agrada. No? Però vull dir, estem parlant de la immersió lingüística, no? Tu feies les dates que un 60% de la gent no sap parlar l'anglès,
no, jo no diria que el 100%,
correctament, jo diria que el 100% parla el castellà i potser mos ficaríem un 70% que parla el català. Vull dir, no és un model que imposi el català, com mos volen fer veure els polítics des de Madrid o alguns d'aquí a Catalunya. Molts del teu partit, Joan, vulguis o no vulguis, així és real. Molts del teu partit.
Jo sé que comprenc que voleu interès.
No, però és que és així, és la realitat.
I això jo ho entenc.
El que no voldria és que monopolitzéssiu
la qualitat de l'ensenyament. Tu vols polititzar? No,
però jo no la polititzo. Per mi ja va bé. A mi no em sobra el castellà. Per mi és un enriquiment. És la molta gent que sembla que el castellà sigui.
Jo t'estic parlant de que les llengües no es poden barallar una amb l'altra. Enriqueixen.
No.
I per tant, tinc que anar cap a un model que ha fet la seva funció, el que va ser la normalització lingüística del 83, a buscar una redistribució de multiplicar la capacitat de llengües, aunque una llengua, aunque sigui matèria, pugui perdre una quota. Això t'estic parlant jo, com a professional, no t'estic parlant com a polític. Però no perquè estigui en contra del català i tot això, sinó per enriquir aquesta llengua. I això ho fan a la privada i a la concertada. I els líders polítics que tenen que defensar l'escola pública, perquè aquí també podria fer una defensa de l'escola pública, no la defensen. Per què? Perquè el senyor Montilla, quan va anar a l'escola privada dels seus fills, parlava una hora de català a la setmana. Tot més era alemà i tot això, no? Vull dir, i el senyor Mas, per exemple, doncs, en una escola privada que era un terç de les llengües, no? Vull dir, un polític té que donar exemple de defensa.
Igual que les subvencions que es donen a la concertada, que vulgui que se la pagui.
I que el 15% dels immigrants dels benvinguts van a les escoles concertades i el 85% van a l'escola privada.
Anem a tancar este tema.
Defensa l'escola pública i la qualitat d'ensenyament.
Anem a tancar este tema escoltant a l'Antonio, que només havia fet una intervenció. És rebel·lió no voler, com diu la consellera, pues bueno, no fer cas d'aquest interlocutor?
No, no és cap tipus de rebel·lió. Jo crec que... Jo voldria desdramatitzar tot el tema este i despolititzar-lo. Quin problema hi ha? El problema de que algun jutge, perquè bàsicament l'enrenou surt de que algun jutge ha dit algo. El jutge on què es basa per a dir el que ha dit? Quina frase, quin text, quina normativa, quina llei? Escolteu, fiquem-nos mans a l'obra, deixem-ho clar i ja està, perquè és que no hi ha... Quan un país sencer, un grup, 7 milions de persones, com ben bé s'ha dit aquí, tenen una praxis, i esta praxis només hi ha 17 persones que estan algo disconformes i segurament mig utilitzades per alguns mitjans de comunicació, ni els altres s'han de sentir ofec identitari, ni és, vull dir, no hi ha res de tot això, és simplement una miqueta de rebombori a nivell polític, però això ni és... algunes expressions de les que s'han utilitzat aquí, no ho crec, perquè jo només faig una reflexió
és que, a veure,
però faig una reflexió,
podem
un ofec identitari, eh? Un ofec identitari, vull dir, aquesta gent que pretenen fer ofec identitari, un ofec identitari és des del 1714 s'elimina l'escola catalana, no hi ha escola catalana, no hi ha cultura catalana, no hi ha ensenyament en català, després de 300 i pico d'anys, de quasi 400, ja podem parlar, que el català ha desaparegut, que a casa els nostres pares, que nosaltres vam, aquí hi ha tres que vam estudiar tot en castellà,
quatre.
Que els pares nostres que van estudiar tot en castellà, els avis que van, els que van poder anar, van anar,
que tenen raó aquesta gent.
Per molt que se va imposar un model de cultura i de llengua, no van aconseguir-ho, perquè avui estem parlant el català i la cultura catalana està viva, tot el que està fa relació.
Prou costa.
Clar, que ara als diaris, els diaris, hi haguen 16 famílies que diguen és que el meu fill voldria que estudiés castellà a la seva classe i que vulguen i arribar a una afirmació que he de dir és perquè 16 volen, hi ha una normativa o un jutge dit algo i mos estan agredint o volen anar contra el fet identitari.
Podria estar d'acord amb això? Podria estar d'acord amb això? Si només estéssim parlant d'aquestes 16 famílies que diuen això i no tinguessis un ministre que els hi està donant corda, com altres que n'han hagut abans, que els hi van donant corda i que pretenen forçar la introducció del castellà com a llengua vehicular en contra del model català d'immersió lingüística. Volen anul·lar
l'ús preferent...
Ja ho he dit.
Si fossin estos sols no passa res, el que passa que darrere hi ha el que hi ha.
Ja, però
no, i l'anticatalanisme que ven, hi haurà ven a Espanya molt
3, 4, 6 persones, hi haurà tot un partit, hi haurà tot un govern, però amb això no aconseguiran res quan se va contra tota una comunitat.
Vinga, va, anem a canviar de tema, perquè si parlàvem...
la normativa i s'acaba el problema.
Anem a canviar, molt breu, perquè si parlàvem de rebel·lió ara en ve una altra.
Jo de fa rato que estic parlant des del punt de vista pedagògic, vull dir... L'actual llei que hi ha de la, que aquella persona que demani que té el seu dret al seu ensenyament en la llengua vehicular en castellà, els pares que ho han demanat són inconscientment possible que estan discriminant el seu fill perquè el trauen de l'aula i l'ensenyen en castellà. O sigui, estan fent el demanar que tinguin aquest dret, estan fent una discriminació total d'en aquest seu fill. Això també és una cosa que no té sentit.
Si parlem de rebel·lió, amb el tema de tal com es ven a la resta de l'Estat, aquesta postura de la consellera Clara i tal, que no es parlarà si es fa cas a les indicacions del govern de la Generalitat que ja insten els ajuntaments a ingressar els impostos en una hisenda pròpia i començar a treballar des d'aquest punt de vista. Ho veiem molt a lluny, però hem sentit últimament ja veus del govern on ja donen a entendre de que ben aviat els catalans o els ajuntaments, les administracions catalanes, podrem pagar els impostos en una hisenda catalana.
I?
Pregunto.
No,
i? No, vull dir, si el d'abans de la consellera s'entenia com una rebel·lió...
I? Què és això, una cortina de fum altra vegada? Els pressupostos del 2013 sense aprovar-se.
Una cortina de fum per part de qui? Del govern?
Dels que fan...
De la Generalitat.
No van cap a un estat propi, ja ho tindran, si és que ho tenen. Ja podran recaudar els impostos o podem recaudar els impostos. Ara l'interessant això per a mi, que facin el que vulguin, vull dir, per a mi és una cortina de fum. L'important és aprovar els pressupostos del 2013, perquè el país està paralitzat. Independentment que hi hagi flexibilitat en el dèficit o no, que segur que l'haurà, però el país està paralitzat. I està paralitzat amb un pressupost prorrogat del 2012. I tenim un soci de govern de Convergència i Unió que en aquest sentit no es vol mullar i sembla que van fer un pacte de govern, un pacte de país. Això és el preocupant. I després se pot flexibilitzar el dèficit? Possiblement que sí. Ara ens han pogut les dades del dèficit del 2012, no? El 10,6. El 10,6, que aquí hi ha afegir-li hi ha que restar-li el 3,6 que és el rescat financer. Estem al 7%. La Comunitat Europea ha dit, ha reconegut que no pot ser tot retallades, que pot ser tot compliment del dèficit. Hi haurà una flexibilització. I si Catalunya arriba al 2%, doncs benvingut sigui, perquè això serà unes polítiques menys dures des del punt de vista social. A mi el que em preocupa com a ciutadà és que la Generalitat governi i que governi en el que té i que vagi a dialogar amb el govern central perquè aquesta flexibilitat del dèficit no sigui asimètric per tots, no que sigui amb aquells que estan fent els esforços com està fent el govern de la Generalitat. No? I el soci de govern que té ara actualment s'hi té que mullar en tots els sentits. No pot ser cap de l'oposició i formar part del govern o donar suport al govern. Això és el que em preocupa a mi. Lo de la hisenda pròpia, ja, si arriba, ja arribarà.
Pues home, jo, primer, abans de parlar una miqueta de l'hisenda pròpia, també ens hauríem de reflectir perquè també s'arriba a començar a demanar que la Generalitat, que els ajuntaments, que particulars, que empreses, perquè això ja ve per algunes reclamacions d'alguns ajuntaments que s'han declarat insumisos fiscal, ho puguem fer a través de la Generalitat de Catalunya d'una manera legal, ja que cal recordar que la Catalunya té una hisenda pròpia dintre de l'espanyola, però té una hisenda pròpia, igual que, aunque no sigui molt funcional, però tenim, per exemple, dos comunitats autònomes que tenen la seva pròpia hisenda i en qui ningú diu res. Ja se fa poc a se l'havien governat el Partit Popular, no? És molt també trist veure com, per exemple, a Europa li dona un 7% de
marge.
De marge, mentre a Espanya només li donen els autonomies un 0,7. Bueno, sí, deixa'm acabar de parlar, jo t'he deixat acabar de parlar. Veure com, per exemple, addicionals tercera que no es paguen. Veure com tal partida que anava destinada a cobrir no es paga. Tal d'això. I això és un govern del Partit Popular que dos anys està acollant tot el que pot a Catalunya. No em digues el soci d'Esquerra Republicana que han donat suport a Convergència, que els socis ara poguessin fer que uns pressupostos que contemplen un 0,7, doncs nosaltres no estem d'acord. No estem d'acord. Primer, volem saber si el govern central complirà i pagarà el que ha de pagar.
Vosaltres el que ens
trobem... No, no. És que,
a les bolles estem d'acord, a les ossos no, no.
Estem parlant de 8.000 milions d'euros que la Generalitat, l'Estat espanyol, deu a la Generalitat de Catalunya. I no de fa un any, eh? De fa dos o tres. I no paga. I no passa res. Això és el problema real. No està pagant, no està complint el govern espanyol en Catalunya.
Tu saps quants diners van entrar l'any passat, el 2012, aquí a Catalunya?
Quants diners van entrar?
Sí. Pues... Per font de liquiditat i anar fent. I reconeixent els deutes que tu dius. No, que no són del Partit Popular. Eh?
Inclús
que no són del Partit Popular. Que no són del Partit Popular.
No, dels estos dos últims anys, sí?
No,
o
no,
és
no
qui mana?
No ho són.
No ho sé.
No són. La resolució tercera...
Sí. La va començar el Partit Socialista, evidentment.
Per tant, no ho són.
Valtre se vol comprometre electoralment i després, com tot, se les van portar les paraules al vent.
Nombre els dos, i tens que dir el govern central. Doncs van entrar 11.000 milions d'euros, eh? 11.000 milions d'euros.
Bueno, però, i compte, 11.000 milions d'euros i tenim un dèficit fiscal de
18.000... A part de reconèixer que tenim un mal finançament de Catalunya, d'Espanya, del govern espanyol, també ha hagut una mala gestió.
Jo no diré si hi ha hagut una mala gestió, jo...
Però molt mala gestió. El que passa que ara,
és probable,
els vostres socis... Soci, que fa uns anys ho recordava, ha tret i patret, ara ja no interessa perquè hi ha una cosa.
Oi que em gestiona jo més, millor, si guanyo 2.000 euros al mes, que si guanyo 1.000?
I tant.
Ah, bé, pues a veure, però què mos passa això, que jo guanyo 2.000, però esos 1.000 no tornen, que se'n van allà.
Si els ajuntaments tinguessin més autonomia, millor.
Clar, i si fóssim independents d'Espanya, millor, que potser traiem més diners.
No, autonomia, només dic autonomia.
Deixem opinar els dos Antonios al respecte.
Autonomia financera, te parlo. Que pocs parlen dels ajuntaments,
Què? Com ho veiem, això?
No res, això és una quartina de fum, com també s'ha dit aquí, és una quartina de fum, perquè s'està dient, bé, els municipis catalans han demanat que poguéssim pagar els impostos a l'agència. No és que poguéssim, és que ja ho poden fer, ja es pot fer. Tu vas amb una agència, a l'agència catalana, i l'agència catalana després ho farà el traspàs al govern central i ja està. No hi haurà cap problema amb això. Vull dir, ja tenen uns acords que igual se pot ingressar en un lloc com en l'altre i ja està. Voleu que sigui a través de l'agència, doncs serà a través de l'agència, perquè clar, si no se canvien les normatives i les lleis de base, el fet de portar els diners a l'agència catalana o portar-la a l'espanyola poc canviarà, perquè els recursos continuaran anant, fent el circuit que fa ara, passaran una vegada més per unes altres mans, que en aquest cas seria prèviament l'agència catalana, i després pues, passarà a l'agència estatal, i després hi haurà els repartiments que es corresponguin, perquè així està establert per normativa. Llavors això ho s'ha d'emmarcar tot amb una sèrie de quartines que vol amagar altres coses. Jo me'n recordo, bueno, ara farà dos o tres setmanes, no? Va ser l'altra setmana o la setmana passada, que bueno, davant del cas de corrupció hi ha pràcticament d'imputació d'un membre del primer, bueno, no sé si és primer secretari de Convergència i tal, automàticament la tele catalana i alguns determinats mitjans de comunicació ja no va sortir, ja no era important la imputació i tot el que ha sortit després, que per interès del país pues va prendre una sèrie de decisions a l'hora d'adjudicar les ITVs, aquestes que era per interès del país, no era per interès personal, sinó, però el mateix dia pràcticament va sortir els diputats d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats a Madrid, parlant en català, els van fer fora. Quina imatge va ser? O sigui, quin rebombori polític va haver? Els d'Esquerra Republicana, els d'on? I això va tapar la corrupció del senyor Oriol Pujol, crec que recordar que és, no? Que es pot dir. Perquè
possible
corrupció o imputació, possible imputació del senyor Oriol Pujol i tal.
Possible. De Barcelona,
possible.
Però fixa't que quina és coincidència.
O presumpte.
No?
Eh?
O presumpte. Fiquem-hi el que vulguem. No, que no, al final... No, és que de fet tot s'ha fet per l'interès del país. Totes les gestions que ell va fer va ser per interès del país i no per interès personal. Quines coses de pensar.
De moment ha plegat, d'altres no ha plegat.
Quines coses de mal pensar. Però quan surt per la contrapartida, surt l'altre. I surt i diu, escolta, ara parlaré en català i em fan fora de les notes. Els mitjans de comunicació, en vez de sortir i explicar el que suposava, allò va ser ràpid i el que es van entretindre va ser que els van fer fora perquè volien parlar, perquè van protestar i tal. Aviam, totes aquestes coses que s'estan plantejant aquí, doncs, bueno, són això. Jo crec que el que s'hauria de plantejar més que una agència catalana o no una agència catalana seria uns altres models de gestió pública, uns altres models de gestió pública per assegurar-nos perquè no ens trobéssim com ens trobem. I no crec que el problema, i aquí s'ha dit i s'ha insinuat, però s'ha dit clarament, no crec que el problema no siga tant. Ho és. Hi ha dos vessants. Una és si arriben o no arriben els diners i l'altra és de la manera que s'han gestionat els diners públics a la Generalitat, a les diputacions catalanes i als ajuntaments catalans, i estem com estem perquè, i aquí ho hem parlat alguna vegada, perquè hi ha hagut una molt mala gestió econòmica dels recursos públics, i estem com estem per això, no perquè hi hagi crisi, no perquè els de Madrid no ens donin el que no ens han de donar o ens han donat, sinó simplement en part, amb un 60 o un 70% per la mala gestió que els polítics han fet dels fons públics.
Jo, a veure, hi ha una part en la que puc estar d'acord, els diners se poden gestionar millor, és evident que s'han malbaratat recursos a diferents nivells de les administracions, puc estar d'acord, però a veure, aquí hi ha coses que s'han ficat damunt de la taula i que són certes. Deutes del govern espanyol en infraestructures, doncs tenim infraestructures compromeses d'aquelles que s'agafen, que es fiquen al pressupost, i que altres llocs s'executa un 110 o un 120% de lo que s'ha pressupostat, i aquí a Catalunya sistemàticament des de ja fa anys, vull dir, no es dona la culpa al govern que hi ha ara, sinó als governs que han anat avent, aquestes infraestructures no s'han tirat endavant. Corredor del Mediterrani, encara estem en que tothom està d'acord en que el corredor del Mediterrani és prioritari, des d'Europa ho estan dient, i des de Madrid s'inventen un corredor i la prioritat i vulguer ficar al mateix nivell d'altres tipus de corredors. I això ho han vist tots, Joan.
No,
Ho han vist tots.
No,
quan
Filaprim. Han invertit al corredor mediterrani 1.100 milions en guany.
T'he dit, la prioritat Filaprim en inversió... No t'he dit jo que no han invertit res. T'he dit que una de les prioritats és el corredor del Mediterrani, que és la gran prioritat per la
cantina. I enguany hi ha 1.100 milions invertits.
Que allí es quedaran, segurament.
Estan
treballant.
I si ara parlem, d'un tros d'AVE de Guadalajara en un poblet de l'interior... Se n'han invertit 1.400 i dius...
No parlem tots alhora, que si no mos entendem.
En això hi ha un greuge comparatiu molt, molt important, perquè si haguéssim tingut una visió de futur, tots els governs que han hagut des de ja fa molts anys, no estaríem parlant ara de l'autovia de la Jana al Perelló, no estaríem parlant del desdoblament de via del tram d'aquí a Tarragona, vull dir, ho coneixem tots això. La carretera que està més transitada és la Nacional 340. Com està? Vull dir, altres llocs, sense tindre les necessitats que aquí tenen, les inversions han sigut multimilionàries. Però dic, independentment d'això, en infraestructures, el port de Barcelona, accessos al port de Barcelona, a Madrid, per ficar una comparativa. Si fan un barri a Madrid, abans de que el barri es construeixi, el metro ja el tenen allí. Perquè primer fan la previsió, i allí no hi ha, vull dir, hi ha llocs en què no hi ha problemes per invertir. Sí. Aquí mos trobem. Aquí mos trobem. En què? Podem quantificar 6.500 milions d'euros d'inversions no fetes. De la disposició addicional tercera, des de l'any 2008 al 2012, tenim 2.868 milions. Dius, home, si això ho haguéssim pagat, segurament que ara no estaríem fent un plantejament determinat, o no es faria aquest plantejament. El problema el tenim. El moment en què dius, no arribo a final de mes, he de demanar del fons de liquiditat que m'enviïn diners.
Una pregunta per que vaig a dir. I si tu creus que no t'han pagat aquests diners, bueno, no mos han pagat aquests diners que mos corresponen, és perquè no volen?
Jo el que sí sé és que hi ha llocs que es gasten el 120% i compleixen, i l'altre és, escolta, si arribem en un pacte que és que a mi em toca això i quedem d'acord, els diners los recapto jo, jo, i a mi em toquen cada mes X milions per la part que tenim pactada, i això, doncs, bueno, a final d'any passarem comptes, jo t'abonaré el que quedi, però els diners ja els tinc jo, i aquestes infraestructures que han compromeses en la teua supervisió, això es tirarà endavant. El que no pot ser és que els diners els tinguis tu, me'ls has de donar a mi, no me'ls envies a hora, pel motiu X, el que sigui, no me'ls envies. Quan tu me'ls envies, resulta que jo ja he fet tard a pagar l'IRPF dels treballadors que tinc. Me'ls envies dos dies després i damunt encara em fots un recàrrec del 20% sobre l'IRPF dels treballadors. I dels diners que m'has enviat, t'he de retornar jo 6 milions d'euros perquè resulta que, clar, de la manera que me'ls dones, a partir d'aquí es justifica la hisenda pròpia en aquest sentit, en el sentit de dir, hem de muntar una sèrie d'estructures que permetin...
D'acord, això ja ho entenc.
Joan, introduïs una pregunta que faig jo i que vull que també la contestéssiu en breu, que és, això es fa amb la intenció de fer això que diu l'Antonio? És a dir, d'aguantar els diners i enviar això, només...
Això, si no és en un... Això, jurídicament, legalment, no pot ser. Ho saben. I quan tu no fas una cosa que fas que no podràs fer-ho, quin futur tinc? Zero. Que podria estar bé el que diu ell. Jo estic d'acord amb la filosofia d'ell.
Si es canvia la normativa i es fa...
Això?
Si es fa això, doncs vale, de primera. Però tal com està la normativa, i els acords legals, Generalitat, govern central, això és fum.
Per tant, aquesta funció,
si no tinc la capacitat de fer-ho, no m'hi trobarem amb això. L'altre és que jo pugui agafar, quantificar exactament quina és la quantitat que se me'n va dels ajuntaments, dels pagaments. Vull dir, estem parlant de números al mil·límetre. L'altre és, a l'hora de negociar...
Això se sap que són llistats públics.
Veurem,
si la Generalitat vol saber el que porta cada ajuntament, veurem, perfectament ho sabrà sense passar els diners per l'Agència Catalana.
Veurem,
ara bé, ojalà els diners passin per l'Agència Catalana i com tenen els bascos, hi hagi un concert econòmic. Primer mos quediéssim els diners que hem acordat que mos han de quedar.
I així us sembla malament que es faci això donat que...
Però simbòlic, això.
Però això és simbòlic. El que mos hem de ficar a treballar és per a canviar la normativa.
És simbòlic per falta de voluntat política dels dos partits grans que mos manen a Espanya. Simple i simple. Simple i llanament. El Partit Popular i el Partit Socialista, que no volen que es canvi la Constitució de cap de les maneres, que és només ens emparem a la Constitució el que volem. A veure, si hi ha dues comunitats que ja tenen el concert econòmic, perquè no el pot tenir Catalunya? El que passa que tenim, ara s'ha de fer l'AVE Madrid-Galícia, perquè no tenim prou de quilòmetres d'AVE, doncs ara s'ha de fer l'AVE Madrid-Galícia 1.000 milions d'euros. S'ha de fer l'AVE Madrid-Extremadura 1.000 milions més d'euros. S'ha de fer aquí allà, hi ha zones d'Espanya amb un 40% d'atur. Ceuta i Melilla amb 40-50% d'atur i funcionaris cobren 1.000 euros més per sempre per tindre possessions a l'Àfrica.
En totes les inversions no productives.
Pues això és el que passa, han de xuclar, han de poder. Han de xuclar pues, de Catalunya, la majoria dels
ous d'or. Les inversions no productives que s'ha fet a l'estat espanyol, no estic d'acord, perquè no són productives. Això estic d'acord.
Però clar, el que però, no pot ser excusa això mateix, és perquè després no mos paguis el que hem quedat perquè és que no poden pagar-ho. Home, clar, ara bé, si t'ho gastes en un altre lloc no podràs.
Que, esta filosofia que plantegeu aquí, com que jo sóc més municipalista que regionalista o autonomista, que s'apliqui també de la Generalitat respecte als ajuntaments. I capacitat normativa també a la Generalitat de fer-ho.
Si no la veten, perquè...
No. Té capacitat d'hisendes locals la Generalitat per fer-ho. I és una reivindicació històrica de que les hisendes locals tinguin que tindre un reglament propi.
Bueno, s'està fent una llei...
No, s'està fent, no, però han passat 30 anys. S'han passat 30 anys.
A veure...
30 anys patint, pagant un 30% més dels recursos que no ens corresponen.
Això ho hem reclamat, moltes vegades, que és una dotació suficient als ajuntaments. Ara mateix jo crec que no és incompatible. No és incompatible el que aquí es planteja, que Catalunya pugui arribar a tindre una hisenda pròpia, amb això no és del gens incompatible.
Tot el contrari.
Jo crec que
es podria haver aplicat perquè té capacitat.
Si ara resulta que la Generalitat no té, a la Generalitat li treuen la capacitat, capacitat normativa.
Durant 30 anys l'ha tingut.
No, l'impediment per a crear figures impositives.
Això encara està en projecte. Estic parlant en 30 anys.
Jo només te diré
que l'any 79 que vam fer les eleccions municipals fins ara. Bueno, tu saps, Antoni, que tens experiència i molta, que aquesta capacitat normativa que tu reclames per Catalunya, que tu també la reclamo, també sigui pels ajuntaments, així de clar. Perquè també ens passa el mateix, exactament el mateix.
No en tinc cap, jo d'inconvenient amb això.
El peix gran se'n menja el minut. I això sempre ha sigut així.
Ens queda molt poc temps i voldria traure un altre tema que sí que us pregaria que sigués, que les intervencions siguin molt breus, que és el tema dels escratxes o el tema de la presó als polítics. Tot el tema d'aquestes mesures de pressió davant de les cases i davant de les cases de determinats polítics, davant de les seus de determinats partits, etc. Voldria que em diguésseu la vostra.
Hombre, la meva opinió, per lo menos és personal, és que penso que a vegades també no podem xafar la llibertat d'un. Vull dir, la democràcia és... La llibertat comença en d'acabar la de l'altra, no? Això és la primera. Vull dir, no podem anar a fer pressions a segons qui, però també hem d'entendre com hem arribat a aquesta situació, no? Veiem la corruptela de molts, de quasi, si no diria, bueno, en general, de molts partits polítics, de molts personatges polítics. Veus com un país s'està ofegant, com ja s'han prenent la casa cada dia a moltíssima gent, i veus com s'han llançat mils i milions d'euros en butxaques d'alguns i en sobres per aquí perduts, no? o repartint empresa amb aquell, o finançaments il·legals dels partits, o simplement donant 50.000 milions d'euros a Bankia, quan Bankia expropiat, s'ha quedat aquests milers de cases de gent que no ha pogut pagar. Clar, després quan veus, jo dic sí, la llibertat d'un comença en acabar de l'altre, però quan veus que tot això, doncs la gent se veu amb falta de... no ho sé, vull dir, seva impotència, i potser l'únic que pensa és dir, si me'n vaig al davant de la casa d'aquell polític, sigui, que potser no té cap culpa aquell home, però vaig a pressionar perquè firmi la llei de dació de pagament, que al final no ha servit de res, o perquè faiga l'altre, o aquell... Torno a dir la mateixa. Per una banda, bé, que potser les pressions no són les correctes, però també has d'entendre la gent que hi ha gent que ho ha perdut tot, hi ha gent que fa molt de temps que no compra tu, i veu com uns mils de milions d'euros que s'han repartit per aquí, per allà, tot presumptament, però bueno, aquí com que ningú plega, som el país, en altres països, només per entendre la dona de l'altre, plegat aquí, t'has d'entendre en tot el país per que plegués.
Si t'entens en tot el país, has de plegar, eh?
Bé, jo abans de comentar i parlar, escratxa. Bueno. És una paraula argentina, eh? L'espanyola no té res, eh?
Però em penso que en català no es diu escarni? No estan dient-li escarni a la televisió?
No, escarni, escarni públic.
Escarni, escarment. Ho ha tret la premsa espanyola, sí, o la premsa nacional, és escratxa, i això Bueno, va néixer, se va donar a Argentina, i si voleu, pues, bueno, he buscat, he tingut interès perquè la gent també pugui tindre una pedagogia de que gent pugui entrar en el fons, no? Pues se va utilitzar és com un tipus de manifestació pacífica en la que un grup d'activistes de drets humans es va dirigir, pues, se dirige a un domicili o al lloc de treball d'una persona que està denunciada, no? O que volen denunciar. Això ja va néixer l'any 95 a l'Argentina per l'agrupació de drets humans que es deia Hijos, per a denunciar els genocidis del procés que va indultar l'anterior president, que era Carlos Menem, no? I també va sortir el 2001 que va el famós
Corralito
de Fernández de la Rúa. Perquè aquí s'ha introduït aquí. A veure, que la indignació està al carrer, que la gent ho està passant molt malament, que tenim una classe política de nivell de perfil baix, que tothom no és corrupte, però que s'ha de regenerar tota la classe política, la forma en què la PA utilitza, per a mi no és la correcta, no és democràtica, perquè utilitza la coacció i la intimidació. Inclús la paraula escratxe no està ni a la legislació jurídica, perquè si tu presentes un policia un posa escratxe, no té capacitat jurídica perquè no està ni contemplat a la legislació espanyola. Per tant, procés de forma, entenc...
És a dir, que no es pot sancionar.
Clar, no es pot sancionar. Per tant, això hauríem de saber. Per tant, s'ha d'utilitzar altra cosa, un altre nom. Per tant, entenc la indignació que té la gent, amb tota la raó, alguna potser també se posa dintre per a fer més força, però jo considero que anar a fer pues, coses que són anar pel carrer i insultar-lo, això va ser, això hi ha retalls de premsa que ho han fet, ara són els del PP, no? En aquest sentit, o per exemple que el González Pons, que van allí i van tocar la porta i allí més estava, doncs, que els seus fills van tindre un atac d'ansietat, pues, això no és el correcte. Això no és correcte perquè són danys col·laterals que fa molt de dany. Per tant, la forma no, els polítics tenen que donar més talla i afrontar els problemes reals que té la gent i anar en vanguardia. I això és el que va passar, doncs, a la Revolució Francesa, en certa manera, no? I no la vull comparar, jo no vull comparar en un cas Bildu ni res, sinó que la Revolució Francesa, ho comentàvem abans, no? En 1793, doncs, el Comitè de Salut Pública, doncs, va guillotinar 6.000 persones i les dones d'aquesta gent, doncs, estaven cosint al carrer. I sembla que va fer una Revolució Francesa que era la Fraternité, Igualité i és un procés, però el procés de forma que es va fer, doncs, els colls van anar petant per tot arreu, no? Per tant, la forma no és la correcta. Tenim un país democràtic que s'ha de regenerar, acabo, s'ha de regenerar. El polític no pot estar ciego a el que està passant, però que les formes també diuen molt poc a favor.
Us demanaria més brevetat a Joan, com que ha fet pedagogia, mos ho ha explicat Dante bé, però s'han sentit coses com els meus fills han tingut por i els meus no tenen casa.
Jo amb això et vull dir que penso que els polítics aquí tenen la pell molt prima. I tenen la pell molt prima per diversos motius. Vull dir, primer, per això que acabes de dir, que en un moment donat, doncs, bueno, el fet de que puguin escridassar, puguin dir a la gent que t'ho està dient, en quina situació estàs. Està. I la següent pregunta és què has fet tu per a que no estiguin com estan. Hi ha una cosa que està clara. Aquí hi ha hagut una connivència entre la classe política i la classe bancària, diguem-ho així, hi ha hagut una connivència de que hi hagin milions per a segons què i donar sortida a grans promotors també que han tingut vivendes i dacions en pagament, en canvi se li nega aquesta possibilitat argumentant que el país se n'aniria en orris, la indefensió davant del dret hipotecari i s'argumenten tota una sèrie de qüestions. Aquí el problema que hi ha és a qui representen els polítics que tenim. I estic parlant, en aquest cas, ja del Congrés dels Diputats. Tenen veu pròpia? Poden dir la seva al moment en què veuen que algo no els hi escau? I resulta que no, que aquí van a disciplina de partit. El que digui el partit, allò voten, perquè és que si no, ja ho han vist alguna vegada, doncs, el que passa. O són apartats per futures eleccions i aquí t'has de portar bé i has de seguir el fil que et marquin. Això què vol dir? Que, home, igual, Jo estic convençut que molts dels diputats que han votarien una altra cosa a nivell personal, però no, no, han de seguir la norma aquella i després me queixo si venen i em foten quatre crits davant de casa meua. Home, doncs mira tu en quines condicions està en aquella persona. Aquí sí que el que s'hauria de fer potser és agafar i dius reforma electoral, vinga, fem-ho d'una altra manera. Fem-ho en un model en què cada diputat pues, representi un barri, representi un territori determinat i tingui un temps l'oficina oberta i tingui la possibilitat de rebre la gent d'aquell territori, d'aquell barri.
Això es diu llistes obertes.
T'he dit, la reforma aquesta, que tinguin la possibilitat la gent d'anar allí i dir-li què pensin i que ell s'adegui en aquella gent. I en això hi ha parlaments que són exemplars en què et pots trobar a membres de diversos partits votant el mateix. Aquí, les formes poden no ser l'adequades. Segurament que, a veure, dintre de tot moviment de més de 10 persones o 15 persones, te pots trobar algú, i fins i tot més petit, te pots trobar algú que en un moment donat la fa una mica més grossa de lo que l'hauria de fer. Però, en general, jo diria que el moviment, jo el veig exemplar. I en una càrrega de paciència, tenint en compte l'entorn que tenim, important, molt, molt, molt important. I els polítics el que haurien de fer és o bé rebel·lar-se en aquella disciplina de partit i dir amb aquesta qüestió va ser que no, o si no després si fem això i votem el que votem no mos queixem de que vinguin a casa i mos peguin quatre crits.
Què em dieu?
No, jo amb això... Quasi, quasi, que rubrico les paraules del senyor Montagut. I jo l'únic que, tot cas, que li diria de, quan ha utilitzat l'expressió ha hagut una connivència entre els polítics i la classe financera o les entitats financeres...
És la sensació. He dit que hi ha la sensació.
No ha hagut, no ha hagut. Hi ha. I llavors la gent davant d'esta situació té que tindre unes vàlvules d'escape, perquè és que si no podria passar qualsevol cosa. Aquí s'han ficat una sèrie de problemes i una sèrie de solucions. Bàsicament s'han nombrat les llistes obertes i s'ha nombrat un altre sistema de gestió dels diners públics. En altres països s'ha fet de diferent manera, i no han provocat el que estan provocant aquí a Espanya. S'han ajudat els mateixos diners. Ha sortit un reportatge, no sé quin estat era, dels Estats Units, un exemple, que els diners, o sigui, els bancs no tenen diners perquè les famílies no poden pagar. I com que no tenen diners i han de tornar els crèdits internacionals, l'estat espanyol els dona els diners. I a més, com que no paga la família, se queda en la casa de la família. O sigui que per un costat rep diners de l'Estat i per l'altre se queda a la casa. Tia, això és un negoci redó. Va sortir que en alguns estats americans els diners de l'Estat, en aquests casos concrets de famílies que es quedaven sense casa, en vez de donar-li al banc, li donaven a la família i durant un any i mig li pagaven i li financiaven la hipoteca. Què aconseguien amb això? Primer, que no feien fora a la família de la seva casa durant un any i mig que tenia oportunitat per buscar feina. I a la mateixa, el banc ja no tenia aquestes necessitats de líquides perquè aquella família pagava la hipoteca i podia tornar els quartos. Però aquí, a Espanya, han fet el que... Venga, més malament no ho podíem fer. I a més, haven exemples a altres països, perquè una altra cosa és quan anem a inventar alguna cosa. No, no. Mira una mica fora i veuràs el que han fet. Aquí no. Aquí hem donat diners als bancs perquè poguessin pagar els crèdits internacionals i hem donat totes les facilitats als governs o als bancs, perdó, perquè es quedin a la casa i el banc quartos per un costat i cases per l'altre.
I li donen diners al banc, el banc li deixa els diners que li donen al 0,5% a l'Estat, l'Estat li paga el 5% al banc i això és un putiferi.
Exacte. Llavors, el que surti és normal que surti.
Vicent, vinga, va, en la teva opinió tancarem el tema d'avui.
Sí que el que ha dit també l'Antonio, ja et dic... portem uns anys d'una crisi econòmica brutal a la qual crec que no s'ha gestionat gens bé ni per part de l'Estat espanyol ni ara tampoc per la part de la Unió Europea, no? Per això, ja dic, com he començat abans dient, dic, no estic d'acord amb algunes formes que s'han empleat per a fer els escarnis als polítics, perquè ja dic, crec en la llibertat i ja dic, la llibertat comença, és la de comença una, han d'acabar la de l'altra, però s'ha d'entendre tota aquesta gent que els hi han pres els pisos, veure com la corruptela no para, i tornat a dir abans, aquí no plega ningú, aquí no plega ningú, que si el sobre, que si això, que si l'altre, que si allò, saben, tenia tants diners deixats a banca i banca, amb diner públic s'han despedit dels consells directius dels bancs amb milions d'euros de pagues i amb pagues vitalícies. I això, és que això només pot passar aquí, en un país
les
així.
Les preferents.
Ja, ni per preferents, sí, no, i hipoteques, això, eh? Vull dir, però, aquí, però vull dir que això
però ja és un complex,
només pot passar en un estat com l'espanyol. No pot passar a altre país del món.
Sí, però s'ha fet a fer això, no, Antonio?
Pues, senyors,
rescatar la banca al seu moment determinat.
Senyors, moltíssimes gràcies per les vostres opinions. Hem tingut ocasió de parlar de tres temes, amb la qual cosa hem donat varietat i diversitat a la gent que ens escolta, i hasta la pròxima tertúlia.
Jo proposo que parlessin de les preferents també el pròxim, perquè és un tema que també preocupa, aquí hi ha gent afectada, eh?
Sí, sí, i tant. Molts, pues bueno, pues ho deixem al tinter i en parlem en el pròxim programa. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.